Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Més guàrdies civils que van investigar documentació dels alts càrrecs de la Generalitat, així com van assistir en escorcolls vinculats al referèndum el 19 i el 20 de setembre, testifiquen aquest dijous en la 20a sessió del judici al Tribunal Suprem. La majoria d'ells, igual que els seus predecessors, han alimentat el relat de la violència durant les detencions i escorcolls dels dies premis a l'1 d'octubre. Ara bé, per primera vegada han detallat la col·laboració dels Mossos per facilitar-los les tasques de policia judicial. El judici del procés es reprèn ara a les 4 amb la declaració de 5 agents més de la Guàrdia Civil. La meitat de les fonts d'ozona analitzades aquest mes de gener pel grup de defensa del Ter continuen contaminades. El percentatge es manté, però no el volum de contaminació a les fonts, on ja hi havia excés de nitrats, que augmenta. Al capdamunt de tot hi ha la font de Casanell de Taradell, amb 457 mil·ligrams per litre de nitrat, 9 vegades més que el límit de potabilitat de l'aigua fixat per la OMS. El 9FM, Natàlia Peix.
Bona tarda. De les 137 fonts d'ozona analitzades pel grup de defensa del Ter, la meitat continuen contaminades, però on ja hi havia excés de nitrats, aquests han augmentat, de manera que la mitjana de contaminació ha passat dels 64 mg per litre de 2018 als 76 d'aquest any. El límit de potabilitat que marca l'Organització Mundial de la Salut és de 50. A 9 fonts, la concentració supera els 100 mg, en 12 està per sobre dels 200, i la font més contaminada, la de Casanell de Taradell, en té 457. Més de 9 vegades per sobre del límit. L'augment es podria explicar per les pluges abundants de l'any passat que haurien arrossegat el purí dels camps cap als aqüífers. Ginés Tamari és la presidenta del grup de defensa del Ter.
Els resultats semblen indicar que els anys que hi ha més precipitacions, la concentració en nitrats augmenta. Si en lloc d'usar el purí directament aquestes compostés, com es fa amb el jaç de palla, la problemàtica no seria tan greu.
El GDT considera que la solució, a més de reduir la cabana porcina, també passa per fixar una moratòria a Catalunya de tramitacions de noves granges o ampliacions fins que la Generalitat apliqui mesures efectives contra l'excés de purins.
I Constantí ha estrenat un bust de l'emperador Constantí I el Gran, que han instal·lat a l'avinguda 11 de setembre, tocant al carrer Major. Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
La instal·lació d'aquest bust es fa en homenatge a la figura del personatge històric que dona nom al poble, l'emperador Constantí I el Gran. Es tracta d'un bust de bronze que ha estat elaborat per Montserrat Iscla, artista visual dedicada a la pintura i a l'escultura monumental. Aquesta proposta va sorgir arran de la petició de l'investigador i divulgador de la història local, Lluís Papiol Molner, que va demanar al govern municipal, durant el pregó de la Festa Major de fa un parell d'anys, la construcció d'un bust en honor a Constantí I el Gran, el primer emperador romà que va professar la religió cristiana. Òscar Sánchez és l'alcalde de Constantí.
Vam creure convenient la idea que ja tenia plasmar-la, no? Que era una columna romana i amb un busto de l'emperador, amb unes dimensions que siguin prou grans, perquè la gent, al final, el que volem és que la gent ho pugui palpar, també, no? Pugui fer una foto amb l'emperador, que la gent petita, els nois i nenes, quan passen per allà, puguin llegir, no?, la placa que han ficat i sàpiguen qui és, no?
El nou element escultòric del poble es podrà estrenar durant la trobada d'armats a les comarques del Tarragonès, que tindrà lloc a Constantí el pròxim diumenge, 7 d'abril.
Acabem amb una última hora. Ara a les 4 vens el termini que la Junta Electoral ha posat a la delegació del govern per fer-li arribar un nou informe sobre la retirada de símbols per part de la Generalitat. I això és tot. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui el Comitè de Drets Humans de la ONU està discutint, negociant, consensuant una nova redacció per l'article 21 dels drets humans. És aquell dret, és l'article que reconeix el dret a la reunió pacífica. L'exercici d'aquest dret només pot quedar subjecte a les restriccions previstes per la llei en una societat democràtica quan siguin necessàries per la seguretat nacional, la seguretat pública o l'ordre públic, o per protegir la salut o la moral públiques o la protecció dels drets i llibertats dels altres. És íntegrament el que diu aquest article 21, que avui està sent posat sota la lupa per trobar una redacció que s'ajusti més a la filosofia de la norma, a la filosofia de l'article. És a dir, permetre la lliure reunió pacífica dels ciutadans d'arreu del món, en països democràtics, només condicionant-lo en aquestes qüestions concretes. Quin és el problema? Doncs que, com estem veient aquests dies a l'Audiència Nacional, d'aquests articles que es fan donant marge perquè la gent tingui una lectura, una visió, en faci un ús obert de mires, cercant sempre la justícia social, buscant sempre els drets individuals de les persones, sovint la justícia, els jutges i els cossos i forces de seguretat de l'Estat en fan una lectura a la inversa. És a dir, en lloc de quedar-se amb que tothom es pot reunir excepte casos concrets, diuen no, la gent quan passen aquestes coses té prohibit reunir-se. I com que és com molt obert, no?, la seguretat nacional, la seguretat pública, l'ordre públic, és evident que quan hi ha una reunió de molta gent, doncs l'ordre públic pot estar posat en entredit. Doncs bé, agafats en aquesta possibilitat, sovint s'acaben il·legalitzant o portant davant de la justícia reunions pacífiques. En tot cas, no deixa de ser casual que precisament avui, que estem parlant de llaços grocs i que estem pendents del que s'explica al judici, sobretot del que expliquen guàrdies civils, doncs a la ONU estiguin discutint aquestes coses. Nosaltres avui, evidentment, intentarem trobar un discurs alternatiu, que és el que ens mou totes les tardes, un discurs que sigui un tant diferent al que fan els altres, no perquè vulguem defugir aquestes qüestions, sinó perquè ens volem centrar en d'altres. I per això, i d'aquesta manera, enriquir també el debat i el coneixement d'aquells que ens escolteu. En la mesura que sempre que ens sigui possible, clar. Benvinguts, David Valverde, Joan Bosch, Sergi Mir, Judit Castells, Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, Cristina Cantal, Isabel González i Josep Maria Cano us dona la benvinguda. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Bueno, i en Sergi Galleu, que també segur que us dona la benvinguda des del Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi, molt bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda.
Avui amb vent, déu-n'hi-do, el vent molest que hi ha a primera línia de costa.
Sí, tant. De fet, afecta el litoral nord, el prelitoral i litoral nord i també el central. Doncs aquest vent que bufa amb ratxes fortes, de fet, a l'àrea de Barcelona s'han arribat als 50 km, a la resta al voltant de 30-40 km per hora. I aquest vent, de fet, fa alterar molt la mar. De fet, trobem que es poden superar els 2 metres d'altura pràcticament a tota la costa. Per tant, s'haurà de tenir precaució amb aquest vent i amb aquesta mar.
És cert, aquest matí, que avui que és internacional de la poesia, m'he anat a llegir uns quants poemes a la vora del mar, sentat damunt d'unes roques, he vist com l'aigua rebotia contra les roques amb molta força.
Sí, de fet, tenim aquests 2 metres. Sí que demà, al migdia, sí que aniria menys, però de moment, doncs, mentre es bufi aquest vent de component est, doncs, la mar també estarà molt alterada i també amb aquesta mar de fons que també és prou intensa.
De fet, portem moltes hores. Ahir la tarda anàvem a fer el preu del peix. Quan anàvem a la confraria, de vegades sentíem més el vent que l'Isabel, perquè es colava pel micròfon. Demà això s'acaba, eh?
Sí, la tendència és que, bé, encara el vent continuarà bufant, però ja no ho farà amb tanta intensitat, i llavors a partir de migdia ja continuarà bufant el component est, i l'estat de la mar, doncs, tendirà
a normalitzar-se,
a tranquil·litzar-se, però tot i això encara trobarem maror, amb àrees de forta maror, per tant, encara estarà una miqueta remoguda.
Temperatures una mica baixes, eh? Avui hem passat una mica de fred.
Més aviat és pel vent, perquè pel que fa a la temperatura en general són semblants o fins i tot han pujat una miqueta. Per tant, la sensació tèrmica a causa del vent, doncs, potser ha estat aquesta, no?, que ha semblat una miqueta més baixa. Però comencem la primavera amb una temperatura força agradable al centre del dia, sobretot a la zona on no ha bufat el vent, i demà la tendència és aquesta, que continuïn pujant i fins i tot al cap de setmana es podrien arribar als 24-25 graus de nou. Per tant, gaudirem un altre cop d'un altre cap de setmana.
Uau.
Molt bo.
Que bé. Sense pluges a la vista, eh? Tampoc? És a dir
tampoc.
Que...
Bé, molt bé. Estaré amb alguns nuvolets alts i algun creixement a punts de muntanya.
Doncs ens has fet feliços aquesta tarda. Gràcies, Sergi, que vagi bé. Fins després.
Igualment.
Cuida't,
adéu.
A veure. Comencem parlant de racisme perquè el racisme entre particulars augmenta de manera considerable el darrer any, segons l'estudi i l'informe que ha fet públic SOS Racisme. Isabel González.
L'ha fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Discriminació Racial. Com tu bé deies, l'ONG ha publicat i ha donat a conèixer les dades que s'extreuen d'aquest informe anual. D'aquestes es constata que els casos de racisme entre particulars ha augmentat un 36% del total, per davant fins i tot d'agressions i abusos per part dels cossos de seguretat pública, que suposen el 13%. Durant el 2018 l'entitat ha atès 529 persones, de les quals 354 era la primera vegada que es dirigien, que s'adreçaven a la ONG per demanar ajuda. 151 casos han estat identificats com a episodis de racisme i 72 han acabat en denúncies. SOS Racisme alerta que aquest augment de conflictivitat entre particulars és a causa d'una manca de prevenció i promoció de la cohesió social i també de l'aparició dels discursos d'odi a diferents parts del món. És per això que l'entitat demana que el Codi Penal posi èmfasi en les violacions dels drets humans. En aquest cas, tant Amnistia Internacional com SOS Racisme es queixen de la falta de dades oficials i polítiques públiques que eliminin la discriminació en diferents àmbits, com ja és l'accés a la salut, a l'habitatge o a l'assistència social.
Per tant, molta atenció a les actituds que a nivell particular cada un de nosaltres tinguem amb les persones que ens envolten, perquè moltes vegades, sense adonar-nos-en, som els principals causants d'aquest racisme. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
Ecologistes en Acció presenta al·legacions a l'avanç del Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles a la Costa Daurada. Perdó, la Costa Brava, no la Costa Daurada. Cristina Cantal, bona tarda.
Bona tarda, la brava, la brava. Doncs sí, Ecologistes en Acció reclama que la Generalitat impulsi un canvi de rumb radical en el model urbanístic del litoral gironí. Han presentat al·legacions a l'avanç del Pla Director Urbanístic i el document ambiental estratègic, juntament amb la plataforma SOS Aigua Freda Salvem la Costa de Begur, perquè consideren que és un dels municipis amb més potencial per edificar i s'ha de posar en relleu ara que el nou pla s'està elaborant. Demanen que el Pla Director desclassifiqui els 38 sectors del municipi begurenc que hi ha pendents de desenvolupar, 23 dels quals estan inclosos a la moratòria aprovada per la Generalitat. Reivindiquen també que es faci el mateix amb la parcel·la de Santiga, on s'hi vol construir una mansió de 4 plantes a primera línia de mar. En total, segons Ecologistes en Acció, es podrien arribar a construir més de 1.000 nou habitatges i fins a 6 hotels en zones on, en alguns casos, estan situades dins de la xarxa Natura 2000 i del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de les Muntanyes de Begur.
I atenció a aquesta dada, els Mossos d'Esquadra han denunciat més de 2.000 transportistes, una mitjana de 12 diaris, a qui han enxampat incomplint la prohibició de pas per la Nacional 340 a la zona de les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Daniel Rodríguez.
En concret han estat 2.004 els expedients per infraccions detectades a la cartera N340 que ha obert el Servei Català de Trànsit des que la mesura va entrar en vigor el 2 de setembre de l'any passat i fins al 15 de març. Les sancions als transportistes i infractors s'enfilen als 500 euros però no comporten la pèrdua de punts del permís de conduir. Segons dades del passat febrer, són més de 5.000 els camions que es desvien diàriament de l'N340 a l'AP7. Uns 3.800 ho fan al tram ebrenc entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant i uns 1.400 entre Altafulla i Vilafranca del Penedès. Una obligatorietat rebutjada per part dels transportistes que han de fer front a la meitat del peatge. Reclamen una bonificació del 100%.
I molta atenció perquè estan buscant un home desaparegut a Cambrils. Es tracta de José García, té 84 anys i pateix un principi d'Alzheimer.
L'home va sortir de casa ahir a 9:45 del matí i va ser vist per últim cop a 10:00 al barri Nou Cambrils. En el moment de la desaparició, vestia texans, un jersei verd i una gorra o una boina negra. Després de treballar durant les primeres hores sense resultats positius, el dispositiu s'ha ampliat amb més patrulles de la policia local, Mossos d'Esquadra, bombers, Guàrdia Civil i grups de voluntaris que estan rastrejant diverses finques properes al seu domicili. El punt de trobada establert per la policia local és al centre cívic de Nou Cambrils, on comandaments del cos organitzen els veïns i veïnes en grups de 5 persones i els assignen les zones a rastrejar. Ara, a 4:00 PM, de fet, han reprès les tasques de recerca després d'una aturada al migdia. En cas de disposar d'alguna informació, es demana trucar al 112.
I atenció, perquè l'home acusat d'una violació a Martorell finalment ha reconegut l'agressió sexual a una dona d'Igualada l'any 2016, Ivan Fernández.
En el judici que s'ha fet a porta tancada a l'Audiència de Barcelona, l'anomenat violador de Martorell, Tomàs Pardo, ha reconegut un nou cas d'agressió sexual a una víctima l'any 2016. Tampoc ha demostrat durant la vista el seu penediment i, tot i que la pena impedia arribar a un acord amb les acusacions, ni la fiscalia ni l'acusació particular han rebaixat la seva petició de 70 anys de presó. Recordem que l'acusat va segrestar una dona a Igualada i la va portar a Martorell, on la va agredir sexualment i després va abandonar-la en un bosc. Els fets van tenir lloc quan Pardo gaudia del seu tercer permís penitenciari després de ser condemnat a més de 20 anys de presó el 2004 per uns fets similars.
I nova operació contra el tràfic de drogues a Calafell.
En una actuació contra les plantacions il·legals de marihuana, la Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Calafell han detingut dues persones asseguda a dalt i han confiscat un total de 385 plantes de marihuana i 3 quilos de cabdells. Actuacions com aquesta són habituals a Calafell, especialment a les urbanitzacions que estan més allunyades del centre. De fet, fa un mes que els cossos de la policia van desmantellar una altra plantació, en aquest cas d'unes 1.000 plantes de marihuana asseguda a Calafell.
I un altre fet luctuós. Dues persones han mort aquesta nit en un incendi a un domicili de Tortosa. Les víctimes són una dona de 92 anys i el seu fill de 68 que tenia mobilitat reduïda, Judit Castells.
Els bombers els van rescatar amb vida, però van morir poc després. La dona, just a l'ingressar a l'Hospital Verge de la Cinta, amb ferides al 90% del seu cos. Els fets van passar al carrer Hospitalet número 13, a la primera planta d'un edifici de 3 pisos. Els bombers van rebre l'avís a les 10:24 i mitja hora més tard ja l'havien extingit. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació per esclarir les circumstàncies del foc. L'incendi s'hauria produït per un accident domèstic mentre estaven cuinant. Els veïns de les víctimes han explicat que se van adonar que hi havia foc a la casa quan un d'ells va anar a demanar-los un aliment. En picar la porta va veure que no li responien i va notar que sortia fum per baix la porta. Fins al lloc dels fets se van desplaçar 3 dotacions dels bombers, 2 de la policia local, 2 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i una patrulla dels Mossos, a més d'un metge del CAP.
I l'abocador de Riba-roja d'Ebre paralitzat per la necessitat de revisar la llicència ambiental.
El projecte de residus industrials no perillosos de Riba-roja d'Ebre ha quedat paralitzat després que el govern hagi decidit actuar d'ofici i revisar la llicència ambiental, que caduca el 17 de juliol vinent. Segons ha explicat el conseller de Territori, Damià Calvet, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha notificat que la llicència del futur dipòsit no es podrà prorrogar perquè l'activitat que s'havia autoritzat encara no està en marxa i hi ha hagut canvis normatius en matèria d'aigua. Davant aquest nou escenari, Calvet ha insistit que caldrà revisar el projecte en tots els vectors: l'aigua, l'aire, els residus i la biodiversitat. Amb este tràmit pendent, el conseller ha afirmat que l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre no podrà atorgar la llicència d'obres. Però l'alcalde de Riba-roja, Antoni Suárez, assegura que la revisió d'ofici no li preocupa i recorda que els drets adquirits per la promotora són vigents fins al 17 d'agost. Suárez recorda que és l'empresa qui té l'última paraula si el projecte està executat abans de la data en què expira l'autorització.
Segueix la llum del far. Espècies autòctones.
Doncs anem a parlar de... d'espècies autòctones. Va, anem a parlar d'animals que formen part del nostre entorn natural i del nostre veïnatge. Unes espècies que moltes vegades lliguem a les plantes o lliguem als peixos i a les aus, però que moltes vegades són doncs, reptils i amfibis. I això és el que ens apropa avui l'Ivan Fernández de la mà d'un herpetòleg. Ivan, Daniel, endavant.
I seguim endinsant-nos en el món dels rèptils i els amfibis per conèixer noves espècies autòctones. Ho fem com cada setmana de la mà de l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui parlem d'una espècie molt popular pel seu esperó. Comencem, si et sembla, presentant aquesta espècie. De quina parlarem avui?
Avui parlarem del gripau d'esperons.
Per què aquest nom? És a dir, per què gripau d'esperons?
Perquè és l'únic gripau, l'únic amfibi excavador que tenim a Catalunya. És una espècie que, evolutivament, el tubercle metatarsià, que és un tubercle que tenen tots els amfibis, tenen una característica una característica molt curiosa, és que han queratinitzat aquest esperó. La queratina, el que es fa servir doncs, per endurir, no? La que tenim al cabell i tot això, doncs l'han endurit per adaptar-se a excavar. I així poden excavar i refugiar-se sota terra.
Perquè ens entenguem, l'esperó seria com un ditet més que tenen a, diguem-ne, a la pota i que serveix per fer forats al terra.
Sí, perfectament, sí. Una mica. Si digues un tercer dit o un... Sí, un tubercle, no?
Per què fan forats al terra? Per què excaven els gripaus esperons?
Aquesta espècie té aquests hàbits. Ells... durant la reproducció, que és a principis d'any, vale? Durant el febrer, març, en aquesta època, surten a l'aigua, però durant la resta de l'any normalment estan refugiats a vegades sota pedra, però moltes vegades, si el terreny és adequat, poden construir petites galeries que en terrenys tous poden fer fins a un metre, a vegades l'han trobat, i es refugien allà, clar, tenen molta més humitat i poden estar molt més de temps allà baix.
He vist algunes imatges d'aquest gripau i és molt curiós, d'una banda els colors que té, perquè són uns colors molt vistosos, i he vist algun fins i tot que té una tonalitat així com si fos un lleopard, però la característica que més curiositat m'ha fet és que té una pell llisa, a diferència d'altres gripaus, té la pell llisa aquest gripau d'esperons.
Clar, aquest animal només surt o intenta sortir quan com plou, quan hi ha molta humitat. La diferència de la pell dels amfibis, podem dir que les granotes tenen la pell llisa i els gripaus tenen la pell rugosa, és el principi, diguéssim, de les muntanyes i les valls, no? Els gripaus, que són més terrestres, que surten durant, diguéssim, per la nit, normalment, perquè si no el sol o l'aire podrien assecar-los massa, aquests bonys, no? Aquestes tubercles a la pell, el que fan és que mantinguin millor la humitat. Aquest gripau, com surt quan plou, i normalment està enterrat sota terra o sota pedres, tenen una humitat més elevada, llavors no s'exposen tant a condicions acatat, i llavors no necessiten aquesta pell.
Només el podem distingir per la pell d'altres gripaus? És a dir, quines característiques tenen que...
Aquest és un gripau molt, bastant, bueno, que arriba als 9 centímetres, sobretot les femelles, els mascles que eren una mica més petits, però l'ull és molt gran, és un animal que té l'ull molt gran, és un animal que el trobarem a la bassa o a les vores durant l'època de reproducció, i per la seva pell, I si després mirem l'extremitat posterior, veurem que té aquest esperó gran característic.
I pel que fa a la mida, estem parlant d'un gripau gran o més aviat és un gripau petit?
És un gripau mitjà. És un gripau tirant a gran, però mitjanet. I la característica que el fa també un animal excepcional és la mida de la seva larva. La seva larva pot arribar a ser més gran que els adults. O sigui, és la larva més gran dels amfibis d'Europa i pot arribar a fer 15 centímetres. És una larva molt gran, sempre en peixos. Moltes vegades t'apropes a la bassa i dius, aquí hi ha peixos. I quan mires dius, no, són gripaus. És molt gran.
Hi ha alguna explicació que pugui explicar-nos una mica per què les larves acostumen a ser més grans que no pas els gripaus?
Com sempre, és per evitar la predació.
Uh-huh.
També si entra una serp que es menja amfibis, com la serp d'aigua, amb una larva tindrà suficient. Amb tota la posta que fan, tindrem assegurat de que si se la mengen, si pot menjar-se-la, perquè poden ser molt grans i pot ser que no se la puguin arribar a menjar pels predadors, doncs no es menjaran totes les larves.
De fet, aquesta espècie té molts problemes de conservació pel que fa això que explicàvem, pel que fa a la seva reproducció.
Té molts problemes de conservació perquè al tenir unes larves tan grans necessiten unes basses amb una profunditat de mínim de 60 centímetres. El problema del canvi climàtic està fent, com hem pogut comprovar, i aquest any no és excepcional, això ja es va succeint bastant anys, és que no plou suficient. Llavors aquestes basses no agafen la profunditat adequada, llavors s'assequen abans i les larves no poden completar el cicle, que són d'uns 3 mesos, i es moren. Després, doncs, l'abandonament dels cultius, que fa que aquestes basses no s'omplin, el tema de les malalties emergents i tot això, que és també és un problema que està afectant a tots els amfibis a nivell mundial.
En tot cas, avui hem conegut el cas concret del gripau d'esperons. Daniel Fernández, moltíssimes gràcies per apropar-nos-lo i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs el que aprenem cada setmana amb en Daniel Fernández i l'Ivan Fernández és brutal. Amb en Daniel Rodríguez i l'Ivan Fernández. Tinc un merder de noms entre els companys i aquests que m'estan tocant els papals per aquí darrere, que no vegis. En tot cas, escolteu que hem après molt de bitxos amfibis, granotes i de més bitxos d'aquests que fan molta grima, però que els hem de cuidar perquè també fan la seva feina. Són animals que d'alguna manera, alguns d'ells, per exemple, mengen insectes, cosa que sempre és agradable, tot i que si et trobes un gripau o dos gripaus al mig de la muntanya, doncs sempre és un motiu de fàstic.
El Far, sí. El programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Dissabte 23 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Dins el cicle de grans orquestres, Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus. Una oportunitat única amb música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 8:15 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vinga, som-hi!
Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Yeah.
vam aconseguir. Ja no és aquí, la nostàlgia fa que una llàgrima es perdi entre gotes de mel.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
Segueix la llum del far.
Gairebé podríem fer un minuto de juego y resultado, perquè al matí ens l'hem passat llegint, sabent, coneixent la reacció del govern de la Generalitat, les diferents reaccions del govern de la Generalitat i alguns ajuntaments a la ordre de la Junta Electoral Central de que es retirin llaços grocs i pancartes reivindicatives de les seus consistorials i els edificis públics. Per fer un resum, a aquesta hora de la tarda la cosa està així a Catalunya. Isabel González.
Doncs pel que fa a la pancarta del balcó de la Generalitat, ha estat canviada i han posat una amb el mateix missatge que l'anterior, llibertat, presos polítics i exiliats, però amb un llaç blanc i un traç vermell a sobre. Això sí, la nova pancarta ha estat col·locada a sobre de l'antiga, un canvi que ja ha estat denunciat davant la Junta Electoral per el partit de Ciutadans. Així ho ha anunciat la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, qui ha afegit que és un atac a la democràcia. Poc després d'aquest canvi de pancarta, en un finestral al costat del balcó de la Generalitat, s'hi ha penjat una pancarta més petita, també amb el símbol de defensa de la llibertat d'expressió, la coneguda màscara ratllada amb un traç vermell. Aquesta mateixa pancarta ha aparegut també a la façana del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Una altra de les imatges de la jornada s'ha trobat, en aquest cas, al Departament d'Agricultura, que ha canviat els llaços grocs que tenia per enganxines de color groc amb animals, flors i d'altres com tractors, i amb un lema que diu: els jutgen a ells, ens jutgen a tots. Per la seva banda, el govern espanyol considera que el canvi de pancarta que ha fet el govern de la Generalitat és una presa de pèl i assegura que actuarà amb molta determinació a partir del que ordenin la Junta Electoral Central, una junta que, per cert, s'ha de reunir d'aquí mitja hora.
I a comarques gironines, l'Ajuntament del Port de la Selva, que ja va anunciar fa dos dies que presentarien un recurs a l'acord de la Junta Electoral de Figueres, ha respost amb humor a la prohibició dels símbols partidistes als consistoris. S'ha retirat la pancarta de la façana de l'Ajuntament reclamant la llibertat dels presos i s'ha substituït per un altre on s'hi pot llegir "Llibertat, peixos pacífics", amb un llaç blau, que també és el color del missatge, i signat sota el nom de "Peix al forn". L'Ajuntament de l'Escala sí que ha retirat el llaç groc de la façana, igual que ja ho van fer Figueres i Platja d'Aro, amb les pancartes i els símbols que hi tenien. Pel que fa a la capital gironina, aquest migdia se'ls ha acabat el termini de 48 hores que els havia donat la Junta Electoral, i l'Ajuntament de Girona ja havia anunciat al matí que no retirarà la pancarta de "Llibertat, presos polítics" que hi ha al balcó. I acabem de saber que el consistori de la capital gironina ha presentat recurs davant la Junta Electoral de la zona demanant que es deixi sense efecte l'ordre de despenjar la pancarta en suport dels presos, i a l'escrit el consistori sosté que el cartell s'emmarca dins la llibertat d'expressió i que en cap cas indueix el vot per a cap formació política. Per la seva banda, la seu de la Generalitat a Girona sí que ha despenjat la pancarta de suport als presos i ha retirat els llaços grocs que hi havia en diversos punts de l'edifici, tant a l'exterior com a dins de l'equipament públic. Però ha penjat un llaç blanc amb una franja vermella a la part superior de la façana, el mateix símbol que hi ha al balcó del Palau de la Generalitat. Finalment, l'Ajuntament de Salt no ha esgotat el termini de 48 hores que finalitzava aquest migdia i ha substituït la pancarta de "Llibertat, presos polítics" aquest matí i per una on només hi posa "Llibertat".
El Garraf, el grup municipal de Ciutadans a Sitges, ha presentat un escrit a la Junta Electoral de Zona demanant que insti el consistori a retirar el llaç groc de la façana de la Casa de la Vila. El regidor i diputat al Parlament, Manuel Rodríguez, considera que el municipi ha de complir allò que ja ha dictat la Junta Electoral Central en relació als llaços grocs als edificis públics de la Generalitat, per tal de respectar, diu, la neutralitat política de les institucions. Rodríguez també ha reclamat la necessitat de disposar, assegura, d'uns espais lliures de llaços grocs que només representen, en diu, una part dels catalans. A hores d'ara, el govern sitgetà encara no s'ha pronunciat. Avui mateix, també l'Ajuntament del Catllà ha retirat la pancarta de la façana del consistori. El municipi va rebre ahir, al migdia, l'advertiment de la Junta Electoral de Zona de Tarragona, que havia de retirar la simbologia que reclamava la llibertat dels presos polítics. Doncs bé, a darrera hora de la nit d'ahir i dins del termini de les 12 hores, l'Ajuntament del Catllà va obeir el mandat i va retirar la pancarta de la façana del consistori. Això sí, en substitució del cartell, el govern ha col·locat al balcó municipal diverses torretes amb flors grogues. D'altra banda, el personal de la Brigada Municipal de Creixell també han retirat la pancarta de l'Assemblea Nacional Catalana i llaços grocs que hi havia a la façana de la Casa de la Vila. I, segons ha informat el consistori, la decisió l'ha pres l'alcalde, Jordi Llopart, després del requeriment de la Junta Electoral de la zona del Vendrell. I, finalment, a Torredembarra, Ciutadans ha presentat una doble denúncia pel que fa a la pancarta instal·lada a la façana de l'Ajuntament. D'una banda, des de Ciutadans demanen a la Fiscalia que depuri responsabilitat sobre l'alcalde, Eduard Rovira, i també sobre la regidora de Patrimoni, Núria Batet, per un possible delicte contra el patrimoni històric, tenint en compte, diuen, que per col·locar la pancarta s'ha hagut de foradar la façana, catalogada com a bé cultural d'interès nacional. D'altra banda, Ciutadans també ha denunciat, com ja s'ha fet en altres municipis davant de la Junta Electoral Central, la presència d'una pancarta considerant que no manté la neutralitat institucional.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I el grup polític de Vox, ara estem intentant veure la data, en data 11 d'aquest mes de març del 2019, entrava una sol·licitud de proposició no de llei instant el Parlament Andalús i el Consell de Ministres espanyol perquè regulés l'operatiu de salvament marítim. És que és molt animal. El que aquesta gent manté, o el que aquesta gent afirma, és que crea un paral·lelisme entre la presència de salvament marítim a la zona de l'Estret de Gibraltar i l'augment de víctimes mortals. De fet, fan un escandall, un recull de dades dels darrers anys, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018, i diuen que acaben donant a entendre i d'alguna manera relacionant el fet de que mori més gent ofegada al fet de que estan per allà la gent de salvament marítim. És més, acusen a salvament marítim de fer de taxi de les persones que creuen a l'estret i acusen també a les entitats socials de l'estret, sobretot les andaluses, d'ajudar o instar o manipular a la gent de salvament marítim perquè facin de taxi. És a dir, ells interpreten que el que fa salvament marítim és anar a buscar gent que està al mar esperant que la recullin perquè la portin cap a l'estat espanyol. La nota no té desperdici, està penjada a les xarxes socials, si algú té ganes i estómac que la llegeixi, però és tan bèstia que ha generat, evidentment, la reacció ja no només de salvament marítim del SACEMAR, sinó també de les entitats i de les ONGs andaluses. En volem parlar i sobretot saber què pensen fer a partir d'ara aquest col·lectiu. Per això saludem a l'Ismael Furió, que és membre de la CGT de CGT Mar i Puertos. Ismael, bona tarda i benvingut.
Hola, bona vesprada, què tal? Com
estàs? No ho sé, si em permets, jo me l'he llegit i és una animalada, però entenc que deveu estar indignats, no?
Bueno, més que indignats, perquè jo crec que davant d'aquestes besties és que indignar-se, el que estem és preocupats de veure el tall polític de la gent que a dia d'avui s'atreveix a presentar una proposició de llei com aquesta. És a dir, demostra, entre altres coses, a banda de la manca de tal, pues el que més demostra és una manca de coneixements preocupant i abrumadora. És a dir, confon dades, les maneja i les converteix en lo que vol, segons interessa, i tot això, a la fi, està clar que el que estan buscant és un efecte partidista i un efecte de crear les seues conclusions barallant les dades com ells s'interessa. Davant de tot això, fins quin punt se li pot fer cas a tota aquesta majaderia? Jo crec que seria important també que la gent tragués les seues conclusions, és a dir, i que tingués clar el que tenen davant.
I només cal llegir el primer paràgraf, fan una cosa molt curiosa, que és, en lloc d'entendre que hi ha embarcacions de salvament marítim perquè hi ha gent que s'està morint, el que fan és dir que hi ha gent que es mora perquè hi ha embarques de salvament marítim.
Posen el carro davant del bol. Com si és la sanitat, és a dir, la gent no es cuida perquè després n'hi ha metges que poden operar. La gent és bombers, n'hi ha més incendis perquè els bombers es dediquen a apagar els focs. O sigui, és a dir, a la fi, salvament marítim som un ent públic. La primera cosa que ens sorprèn és que, salvament marítim es va crear fa 25 anys, que és un ent públic que depèn del Ministeri de Foment, que es dedican no sols a fer aquestes tasques, és a dir, en aquell moment, el que passa és que, bueno, que la televisió pues, està ocupada amb altres qüestions que són més productives, però bueno, en aquest moment hi ha un vaixell de càrrega en un mogolló de tonelades de fuel en el Golf de Vizcaya que està perdent fuel i estem davant d'un potencial accident, no tan gros com el Prestige, però que evidentment podria ocasionar un problema molt greu. Els bucs de salvament marítim estan desplaçant-se cap allà, no surt a la televisió. O sigui, salvament marítim és un poc més enllà que quatre pandilleros que es dediquem a traficar amb vides humanes, com pretén dir aquesta nota. Nosaltres, d'alguna forma, estem a l'estrès i a la mar d'Alboran des de fa 25 anys. Quan nosaltres teníem les unitats allà no hi havia una arribada de persones com hi ha ara. L'han viscut des del primer moment, l'han vist créixer. I estem atenent de la millor forma possible aquesta situació. Evidentment, sempre dins del marc de la legalitat i sempre baix un poc les directrius que ens arriben de les torres de control, del Ministeri de Foment, i intentar traslladar aquesta imatge de que això funciona com si es tractés d'un taxi o d'una guagua que es dediquem a fer aquest tipus de serveis, pues és com a poc preocupant veure el desconeixement i la transversació que estan fent d'aquesta informació.
Més enllà del comunicat que ho feu puntualitzant totes i cada una de les informacions i evidentment rebutjant el plantejament, de moment no us plantegeu una més enllà o sí?
Bueno, en aquest moment el company Enric Tarrida, que és un company d'estatament marítim, està en aquests moments està en el Parlament andalús. Ens han cedit un espai, un poc de temps allà per a poder d'alguna forma defensar allà directament això. I per una altra banda, els serveis jurídics de CGT Mar pues, bueno, estan treballant amb la nota i depèn del resultat que hi hagués avui en el Parlament andalús, pues, es plantejarem fer un altre tipus d'acció. Hem demanat una reunió també urgent amb la direcció de salvament marítim. El que ocorreix és que el dia d'avui hi ha hagut se n'ha anat el director que hi havia, acaba de sortir un director nou, en el qual pues, són unes males dades, però bueno, a la major brevetat possible sí que volem parlar amb SACEMAR per a que d'alguna forma també prenga el gabinet jurídic les accions legals pertinents contra aquestes històries. Per una altra banda, en la nota de Vox hi ha una cosa molt important a destacar, i és que estan ficant en valor que la Guàrdia Costera marroquina està rescatant pateres. Nosaltres volem també traslladar des d'aquí que des del govern espanyol estan donant l'ordre o estan potenciant que això sigui així. La Guàrdia Costera està rescatant més pateres, la Guàrdia Costera marroquina. A dia d'avui porta 4 pateres rescatades. Ells no tenen ni mitjans ni evidentment, preparació en aquest moment per afrontar aquesta crisi en el nivell que tenim. Necessitarien de més reforços, necessitarien d'unes qüestions que a dia d'avui no existeixen allà. I d'aquestes 4 pateres, desgraciadament, la darrera patera se va enfonsar i van perdre la vida 45 persones. Jo comprenc que aquesta nota que diu Vox, hi hauria que també que fer aquesta lectura, és a dir, si de 4 pateres que han sigut rescatades per la Guàrdia Marroquina, el 25% s'han enfonsat, que és una, què ocorrerà quan aquestes 60.000 persones que Salvament Marítim ha rescatat enguany tragam aquesta proporció? És a dir, estem parlant de que poden perdre la vida desenes de milers de persones. El que està demanant Vox en aquesta nota és que d'alguna forma es faci càrrec la Guàrdia Costera marroquina, que no compta ni mitjans ni absolutament en res. I bueno, pues això és molt preocupant perquè estem jugant en la vida de milers de persones.
És que em sembla que el que estan posant de manifest és que, bueno, que vosaltres, en lloc de ser un cos de salvament, sou un cos militar, no? És a dir, és una lectura absolutament tergiversada del paper que juga cada una de les entitats que formen part de rescat de persones.
Nosaltres, Salvament Marítim, és un ent molt petit i, a banda, és un dels pocs ents civils que n'hi ha al món. A Europa, evidentment. La militarització de Salvament Marítim o el desig de militarització de Salvament Marítim com a guàrdia de frontera ja ve de lluny, sí. Ja fa molts anys que hi ha molts interessos per a convertir-ho en un cos militar. Nosaltres sempre hem defensat que pensem que en una posició com la que té la península ibèrica, és a dir, nosaltres som la porta d'entrada, no podem tindre un cos de salvament que estigués militaritzat. És a dir, hi ha que tenir un cos de salvament civil
públic i de qualitat, i que en un moment donat després els estats apliquen les polítiques que tinguin que aplicar, que ahí ja no es podem clavar, encara que tenim la nostra opinió personal, però el que hi ha que tindre és un cos civil, és a dir, quan hi ha un accident, quan hi ha una persona en perill, el que hi ha que tenir és un cos civil i de qualitat, que vagi a que el rescate, que el porte a territori espanyol, que el posi en terra i que amb totes les garanties després puguen fer el que tinguin que fer. Però el principal i el primordial és que aquesta gent no corre a cap perill i que tinga totes les garanties de que tant físicament com jurídicament siguin atesos com cal.
Ismael, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, en tot cas que ja saps que teniu el nostre suport. Bona feina, i endavant. Moltíssimes gràcies.
Bueno, gràcies a tots vosaltres per permetre'ns fer l'altaveu d'aquesta problemàtica. Gràcies, adéu, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs bé, així estan les coses i així s'estan tergiversant en algunes zones geogràfiques i ideològiques del país. I ens n'anem cap a l'Empordà, i en concret cap a Saguarda, Cadaqués, Cristina Cantal.
Sí, perquè la polèmica en aquesta zona continua i l'associació Amics de la Natura de Cadaqués ha entrat un nou escrit a l'Ajuntament reclamant que s'aturin les obres i que requereixin als promotors que acreditin la seva solvència econòmica per fer front al projecte d'urbanització, perquè hi ha indicis de que no hi ha aquesta solvència. En parlem amb en David Tibau, que és secretari dels Amics de la Natura de Cadaqués.
David Tibau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I en què us baseu per sospitar d'aquesta no solvència?
Doncs, veieu, segons consta en el registre de la propietat de Roses, vam agafar una de les finques a Sis a l'Atzar i de la societat Domus Viator, que el 70% dels terrenys són dels germans del Mau, doncs vam veure que hi havia una anotació preventiva de l'agència tributària en què hi havia una falta de pagament i estaven, en aquest cas, doncs això, una quantitat de més d'un milió d'euros. 1.240.000, per ser més exactes.
Per tant, hi ha aquest impagament d'aquest deute i, per altra banda, doncs, totes aquestes obres de Saguarda que realment costaran més milions.
Les obres estan pressupostades per 8 milions i mig més l'IVA, llavors creiem que és una conseqüència que si evidència en aquest cas que si no tens prou solvència econòmica i tens aquests possibles problemes financers, doncs no tindràs la capacitat econòmica per poder realitzar tota aquesta infraestructura. És així.
El temor aquí és que arrenquin l'obra i hagin de... És a dir, el que ja estan fent, que és tallar arbres i començar a urbanitzar el terreny i hagin de parar-se perquè no puguin continuar-la i deixin allò empantanegat.
És una de les preocupacions, doncs, evidents, en aquest cas, que han començat ara a resultes de tot drap de la moratòria. Nosaltres ja també hem fet diferents escrits en aquest sentit de que la moratòria se l'agafen ells per la seva conveniència a voler-ho destrossar a un primer moment, no? I llavors durant aquest any de moratòria diguin no, aquí ja tenim tots els passos marcats, tots els vials concretats i per tant doncs hem de construir aquesta totalitat de vivendes, no? Aquest sostre tan brutal d'edificabilitat. No, en cap moment hem dit que sigui una construcció zero, sinó que en base a uns informes que vam presentar, que es replantegi, i per això la moratòria donava aquest any per estudiar si es desclassificava, si es reordenava o si es reduïa. Llavors, si totes les màquines ja els tenen aquí a donar un primer pas, en aquest cas per dir aquí estem nosaltres, doncs una posició de força, no? Doncs bueno, serà per una qüestió de 2-3 mesos. Si no hi ha unes garanties dipositades, doncs creiem que no donarà peu a que això es pugui acabar, tot i que es van ja també arreglar ells a la seva manera poder fer aquesta urbanització amb un pla d'etapes que superava el que la legalitat permet.
Clar, perquè s'està ara urbanitzant, diguéssim, no poden edificar, però sí que estan fent tot aquesta urbanització, les obres continuen i realment ja hi ha oliveres, barraques de pastors, centenàries i altres, per exemple, com murs de pedra seca, que ja s'estan destruint.
Exactament. Hem presentat també una sèrie de fotografies, documents i uns vídeos en què en aquest cas doncs ja s'han accedit doncs de lo que és la pròpia vialitat d'obrir-la. Ja estan preparant per poder fer doncs fonaments per cases i sobre ja no contem els centenars d'oliveres que han anat desapareixent. De pedra seca tenim fet uns informes per un especialista, un arquitecte en pedra seca, i va calcular que afectaria 17 quilòmetres de pedra seca. Diu, és impossible. No, està tot quantificat de barraques. Perdó, en desapareixeran 5 només de vials, llavors un cop es construeixin les 100 cases, 104 cases, bueno, és una destrossa terrible, la UNESCO ja també els hi han fet saber, a veure si també ens poden donar ajuda, perquè si fa 3 mesos la UNESCO declara tota la zona de pedra seca com a patrimoni immaterial de la humanitat, llavors, bueno, sembla que s'enriguin, no?, de tot plegat, i d'oliveres, és una olivera, precisament, que està dintre la denominació d'origen de l'Empordà, que és una olivera específica, perquè només n'hi ha en aquesta zona d'aquí, que la van determinar com a llei de Cadaqués, llavors, dius, bueno, no tenim cap tipus de cura, han fet un paraper de fer venir un tècnic, un jardiner, diguent que, i un ambientòleg, que n'hi ha 50. Estem parlant de que n'hi ha quantificades 2.500, o sigui, no és ni un 0,05% de lo que hi ha. Llavors, bueno, és una destrossa total el que està succeint.
Doncs demà recordem que hi ha convocada una roda de premsa a les 10 del matí a la plaça del Pi de Barcelona per explicar aquestes i totes les malvestats que s'estan fent o es pretenen fer a la zona de la Costa Brava. David, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Ho seguirem explicant. Ho hem fet fins ara i seguirem a partir d'ara. Estic per crear un espai que es dirà la Costa Brava dia a dia. Ja t'ho dic ara.
Perfecte.
Gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't. Fins després. A reveure. Malvestats que s'estan fent a la costa catalana. I seguim. Avui, per cert, ara que parlàvem de natura i que parlàvem d'arbres i que parlàvem de la costa, avui heu de saber que és el Dia Mundial dels Boscos. Dia Mundial dels Boscos. Amb un programa de mar, Dia Mundial dels Boscos. Eli Bonfill, molt bona tarda.
Bona tarda.
És de Plàncton Divulgació. Eli, parlem dels boscos que hi ha sota el mar, que també n'hi han.
Exacte, també tenim boscos submarins, el que passa és que potser no els tenim tan vistos o potser no tenim tan present que allòs són boscos.
Avui referenciàveu, per exemple, els boscos de Posidònia, no? Es parla de la Posidònia, se sap que és una planta, bueno, se sap, ho hem anat repetint, no? Està clar que tothom finalment ho conceptualitzi, però clar, molt poca gent s'imagina, es parla de praderies, però vosaltres parlàveu de boscos de Posidònia.
Sí, perquè quan tu veus com és una praderia de Posidònia, veus que té la mateixa estructura que un bosc. No? Al final, els boscos estan dominats pels arbres, que és l'organisme que estructura els boscos. En el cas dels ponts marins, el que tenim és les plantes de Posidònia, en aquesta funció, no? De llegir, d'amagar, de donar refugi, no? I de ser doncs, un absorbidor de diòxid de carboni i un produïdor d'oxigen, que és superimportant avui en dia, sobretot amb el canvi climàtic en marxa.
Sabem que els principals boscos del planeta, els que estan en terra, estan en risc. Els que estan al mar, també? Més o menys?
També. Doncs més o menys igual, perquè al final els boscos submarins estan a poca fondària, per tant estan com més exposats als impactes que puguen produir els éssers humans des de costa, i també perquè són més desconeguts, no? Si la gent té més present que hi ha boscos que s'han de protegir a terra ferma, i que vinc de les Terres de l'Ebre, aquí tenim una lluita, per exemple, ara per les oliveres mil·lenàries que estan exfoliant, però en canvi potser la gent no té tan present que hi ha boscos submarins que s'han de protegir, que estan, no? Són molt sensibles perquè els afecta doncs, la sobrepesca, no? L'arrossegament d'arts de pesca per damunt... Mm. els afecta la contaminació marina, els afecta els moviments que fem de sorres a les platges quan les regenerem, perquè tota aquella sorra que queda en suspensió quan movem sorra a les platges doncs acaba colmatant, acaba cobrint el prat i no li permet poder, ni que li arribi la llum ni poder fer les seves funcions vitals. Està sotmès a molts impactes que potser no som conscients i que som diaris, començant per també la gent que li agrada navegar amb les àncores damunt.
I tant, i tant.
Pot arrencar aquests boscos.
Perquè els tenim molt endins, molt allunyats de la costa, o no? O comencen allò pràcticament a tocar de platja?
Doncs quasi tocar de platja. En el cas de la costa catalana hi ha molts punts que a partir d'un metre de fondària ja podem trobar, és el cas de l'Ametlla de Mar, per exemple, i s'estenen fins als 40 metres, més o menys, que és bàsicament fins on arriba la llum, fins a... on ells poden tenir prou llum per poder fer la fotosíntesi i poder sobreviure.
Per tant, tenim molts boscos, molt a prop, molt sensibles i, evidentment, que són niu de vida, no? És el lloc on els peixos poden segurament criar i desenvolupar-se.
Exacte. Per molts bussejadors, a vegades, sembla que la posició d'animal no tingui gaire interès i és simplement una mica la falta de coneixement de la posidònia com a, o aquests boscos submarins, com a, això, com a refugi de vida. Si tu t'apropes, a vegades veus moltíssima vida al voltant d'animals marins que estan allà circundant el prat, esperant en cas de necessitat s'hi puguin refugiar, però si tu vas apartant les fulles, és com un petit món, no? Però faig la comparació que és com els barrufets al seu món, no? Que des de dalt es veien bolets i a sota hi havia un petit món, no? On hi havia uns individus que vivien. Doncs aquí passa una mica el mateix, potser des de fora no perceps tant la vida que hi ha, i quan comences a apartar les fulles, doncs que hi ha un munt d'organismes que hi viuen amagats entre les fulles o damunt de les fulles. El que passa és que potser no són animals molt grans, sinó que són organismes més petits, o són organismes fèssils, no?, que viuen fixats en un punt i que no es mouen.
Doncs n'hem de ser conscients que, malgrat no els veiem, hi són, existeixen, i els hem de cuidar tant o més com aquells que tenim a terra, a prop de casa.
Penseu que els oceans, aquests prats submarins, estan absorbint la meitat del diòxid de carboni del planeta.
Veus? Eli, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat i haver permès fer la reflexió en aquest dia dels boscos submarins. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Cuida't, adéu. Fins després, a reveure. Si hem arribat gairebé a les 5 en punt de la tarda.
De donar-ho tot, no pots deixar per l'últim moment sentir-te bé i amb coses a fer. El teu destí encara no està escrit. Tu no pots. Oh,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.